Per cert, divendres és dia 13. Santa Llúcia, ens conservi la vista, patrona de tots els cosidors i totes les cosidores, els modistos, les modistes, els sastres, les sastreses, no sé si també de les cosidores de xarxa, perquè al cap i a la fi cusen, no? No vull dir coseixen, no, cusen. Els que som de l'àrea central parlem un català una mica transformat. Doncs al cap i a la fi cusen. Era tradició que per Santa Llúcia, al marge d'anar a posar-hi un present a la Verge, a la Mare de Déu, aquell dia ningú agafava una agulla, perquè es considerava que si et posaves a cosir per Santa Llúcia, doncs al final et acabaves perdent la vista. Era com perdre... Sí, et donava mala sort, era una mena de superstició. Santa Llúcia ens conservava la vista i per això aquell dia no es cosia. Una altra tradició lligada a Santa Llúcia, i per això ara feia referència, era que quan es posaven els pessebres, quan es guarnien els carrers i quan es posava a la venda, doncs, els gallindis, els pollastres, que després es matarien i es menjarien el dia de Nadal, evidentment també es posaven les fires de pessebres, de pessebristes, per comprar les figuretes, per la molsa, el grèvol, el boix grèvol, totes aquestes plantes tradicionals en èpoques nadalenques. Això era abans. Avui en dia ja les llums s'encenen al mes de novembre, les fires de Nadal porten 15 dies venent tot tipus de figuretes, la gràcia ja no és el caganer o el mossèn, sinó és el caganer de l'any, no? Que si la Rosalia aquest any, que si el Marc Márquez o que si el Barack...
Ara ja sí, que això ja... Porto estona, que li he dit a en Valverde, obre'm el Fader, que avui diu una cosa de divendres 13, però ja quan has dit Marc Márquez aquí ja sí que t'haig d'interrompre.
Endavant.
No, home, no, Marc Márquez i d'altres.
Directora del programa, digues?
Marc Márquez i d'altres, també.
En
Dani Pedrosa, per exemple.
Dani Pedrosa, també. Però jo no sé, ara et diré, això que et diré... Qui? Digues, Valverde.
És que no et sento. Dic ara, que ha sigut el cagader de l'any, també.
El cagader de l'any, també.
Sí, en Pedrosa.
En Pedrosa. No. Jo et dic que no, a mi no em faria cap gràcia tenir un caganer, ja t'ho dic ara. Ja, és a dir, no sé si és motiu d'orgull i de satisfacció. Saps el que vull dir?
Se t'ajuntaria el cap amb el cul, a tu.
Amb una figura farien de tot, ja, amb el cap i el cul, tot el mateix. Bueno, ja m'espera. Bueno, és igual. Bé, és igual, deixem-ho aquí, que prendrem mal. Vinga, ja està, tira, Valverde. Ja està aquí. Valverde!
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Ens anem cap a la zona del País Valencià, ens anem cap a les terres. Dal, molt bona tarda.
Hola, bona vesprada.
Totes les terres són teves. Te les acabo de regalar. I les aigües, evidentment, també.
I les aigües, sí, les aigües també, per favor.
Aigües on, per cert, hi ha gaire, n'hi hauria d'haver més. Peix blau, que és el que avui d'alguna manera volem referenciar, no?
Sí, lamentablement hi ha menys del que ens agradaria que hi haguera. I volia contar-vos que la setmana passada Roger Llanes, el director general d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat Valenciana, i Sergi Tudela, el director general d'Afers Marítims i de Pesca de la Generalitat de Catalunya, es van reunir juntament amb pescadors de Tarragona i de Castelló per a establir un marc comú de treball en el peix blau, que en els últims anys sembla que ja s'ha, d'alguna manera, s'ha cronificat l'estat eixe permanent de crisi en el tema del peix blau, i es pretén establir un nou marc de gestió. Jo recomano molt que qui puga llegir un article que va aparèixer fa pocs dies a Ara Balears sobre... l'article es deia "Ens quedarem sense sardina i sense seitó", sí? Sense el que nosaltres diguem a la droga, i parlava precisament d'això, de les diferents causes que els diferents factors que han acabat derivant en aquesta disminució de la població d'aquestes espècies. A més, ara just així estem en temps de veda del sí. peix blau, i és increïble el desconeixement que hi ha per part de la gent també sobre això, no? Ma mare esta setmana em deia, bueno, per què no has dut a l'adroc esta setmana de xàbia? I és bé, ara no hi ha l'adroc, ara l'adroc està vedant, les barques de cercol no ixen. És interessant també que la gent conega aquestes coses, quan són les vedes de cada espècie, i bueno, aquesta notícia que s'han reunit les direccions generals de Catalunya i País Valencià per això, per establir un nou marc en la col·laboració de científics, pescadors i administració, que és com s'ha de treballar sempre.
Li s'han fet dues preguntes sobre això. La primera i la més important, a l'abroc, en dieu, de les sardines? És el mateix,
sí.
o no?
A l'abroc li diguem al seitó.
Al seitó se li diu a l'abroc. Ah, molt bé, no sí. ho sabia, per això t'ho preguntava. Val,
per... Al boquerón li diguem a l'abroc.
Uh-huh. Escolta, la setmana vinent, si tot va bé, el tenim demanat, no ens l'han confirmat encara, però esperem que pugui ser. Hem demanat precisament entrevista amb en Sergi Tudela, el màxim responsable de pesca d'aquí de la Generalitat de Catalunya. Si et sembla, li preguntem, en parlem amb ell.
Sí, sí, pregunteu-li per això del peix blau, juntament amb el País Valencià.
Val, i si tens alguna altra pregunta, ens la dius també i li farem, que hi tindrem
Perfecte.
Opció. Escolta'm, i celebrar una associació que neix des de la Universitat Politècnica de València.
Sí, concretament des del campus de Gandia de la universitat. Mm. És una nova associació dedicada a temes de conservació del medi marí, a més amb molt d'interès en col·laborar en altres entitats relacionades també amb la mar, com per exemple les cofradies de pescadors, i el que volen és... han començat fa molt poquet, han fet ja un parell d'actes, i bueno, i pròximament el que volen és anar fent activitats tant d'investigació com d'educació ambiental, en fi, tot el que puga cabre en una associació dedicada a això, no? a la conservació del medi marí.
Està molt bé la iniciativa. No hi havia cap altra entitat que ho fes? És a dir, d'alguna manera neixen davant de la necessitat de que no hi hagi cap altra entitat o de fet,
bueno,
s'afegeixen?
Sí, al País Valencià tenim diverses associacions centrades en l'àmbit de la conservació marina. Està la gent de Xaloc, està la gent del projecte de l'Arra. Ja, la veritat és que sí que hi ha moviments, però mai està de més que n'hi hagi... que n'hi ha cada volta més.
De fet, fixa't que cada vegada més la relació entre treballadors del mar, sigui quina sigui la seva tasca, la seva feina, i científics, va molt lligada. I cada cop aquests estudis científics i els seus resultats es tenen cada cop més presents en la feina del dia a dia.
Sí, sí, així no és. I de fet, mira, m'acaba de vindre al cap, he citat algunes associacions que treballen en l'àmbit marítim, al País Valencià, i se m'ha oblidat una que és la que més a prop en queda i de la que també volia parlar-vos per el calendari que han fet de cara al 2020. És l'IROX, l'Institut de Recerca Oceanogràfica de Xàbia, que tots els anys fa un calendari per als seus socis o per a la gent que vulgui adquirir-lo, i cada any està dedicat a una temàtica diferent. I el de 2020 està dedicat a les pesqueres de Xàbia. Per a la gent de fora és algo realment cridaner, i que la veritat és que vos suggerís que li dediqueu un programa algun dia si teniu temps, perquè bueno, les pesqueres són les sendes
sí.
que els penyassegats i els cingles de la costa de la Marina Alta portaven fins a coves o forats naturals, o simplement a xicotetes plataformes fetes de canyís,
sí.
però on es despenjaven els llauradors i la gent que no tenia accés a la mar per a poder pescar. Moltes d'aquestes pesqueres, que sí. hi ha més de 70 sendes que porten a aquests punts, que estan literal penjant sobre l'abisme, encara queden les escales i les cordes fetes de cànem i d'espart, i hi ha referències a gent que pescava les pesqueres des del 1570.
Déu-n'hi-do.
De fet, la primera referència que té a una pesquera d'aquestes característiques és de 1570, i és per la defunció d'un home de Xàbia en una d'elles, i estan amenaçades per un costat per l'oblí,
sí?
perquè ja ningú té la necessitat de jugar-se la vida en eixos accessos complicats als penyafegats per a pescar, però per altre també per l'ocupació per part de construccions de xalets i de més als mateixos penyafegats, no? Aleshores,
doncs...
l'IROX ha dedicat el seu calendari a aixes pesqueres. Si vos interessa, també hi ha un llibre preciós, preciós, que es diu Nits i peixos a les pesqueres de Cingle, que publica en el 98 l'associació Puig Llorença. I ara mateixa a Sàvia, a la Casa del Cable, un espai expositiu, hi ha una exposició de fotos de Jay Cabot i Felipe Escolano, dedicada també a les pesqueres. Molt, molt xula.
Doncs escolta'm, em quedo amb aquesta idea. En tot cas, ja ho aprofundirem, ja ho investigarem i ho donarem a conèixer. Àgueda, moltíssimes gràcies. Bona feina des del País Valencià. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres. Bona vesprada.
Igualment. Fins després.
Navega amb el Far.
Déu-n'hi-do la que hi ha muntada amb la zona de baixes emissions de la ciutat de Barcelona. La que hi ha muntada a nivell global, a nivell social, a tot el país. De fet, és el Capicasal, és la capital, i per tant, per allà hi passen, o hi passem, vulguem o no, com a mínim un o dos cops l'any, la majoria de catalans. Finalment, ahir s'havia de fer una primera aprovació i no es va aprovar. Sembla que, bueno, és probable que el dia 20 de desembre, en darrera instància, s'aprovi definitivament la reglamentació, l'ordenança, però realment ja fa mesos que en parlem. I una de les darreres qüestions sorprenents és saber que, al marge de les, si em permeteu, moltes excepcions que s'estan fent a la zona de baixes emissions, a darrere hi ha 52 mesures més per garantir la qualitat de l'aire de la ciutat i que, a més, sembla que la zona ja neix curta, és a dir, neix petita. Vaja, que no serà l'eficient o no serà, en principi, lo definitiva que molta gent es pensa que havia de ser. En tot cas, per posar els accents, els pros i els contres, i per conèixer exactament com ha d'anar això i les 52 mesures de després, no totes, però alguna, tenim al telèfon el senyor Frederic Ximeno, que és gerent de Medi Ambient i Serveis Urbans de l'Ajuntament de Barcelona. Senyor Ximeno, bona tarda i benvingut.
Hola, molt bona tarda.
Primer de tot, en principi, cal pensar que això el 20 de desembre quedarà aprovat, és a dir, la propera setmana.
Bé, en principi és així, i el que va passar era una comissió prèvia informativa, diguem-ne que no havia de passar un tràmit, que va passar, per cert, i per tant hi ha el tràmit definitiu a l'Ajuntament de Barcelona, perquè hem de recordar que som 5 ajuntaments que estem tramitant l'ordenança, i per anar a Barcelona, en principi el dia 20 passarà pel plenari, i l'expectativa, bueno, ho sabrem llavors, però l'expectativa és que sí, que s'aprovi.
No n'hi ha prou, és a dir, amb la zona de baixes emissions no n'hi ha prou per garantir la qualitat de l'aire de la zona urbana.
Bé, tenim un problema gravíssim de salut, no només a Barcelona, sinó a tota l'àrea metropolitana, des de fa molts anys, des de fa més de 10 anys. És un problema de salut molt seriós, superem els límits que recomana tant la Unió Europea com l'Organització Mundial de la Salut en termes d'òxid de nitrogen, un contaminant que afecta l'aparell respiratori, l'aparell circulatori, que genera a Barcelona 350 morts prematures, aquest contaminant i partícules en suspensió, i per tant tenim un problema de salut gravíssim, a més que Europa ens demana complir la legalitat, i per tant s'han de fer múltiples mesures. La zona de baixes emissions és una, i la més important, i la que portarà una reducció més gran de les emissions d'aquests contaminants, però està clar que per reduir de manera eficaç només amb aquesta mesura s'hauria de reduir el 20% el trànsit a la ciutat. Això és una cosa que els experts i els científics ens han explicat, i per tant aquesta mesura hauria de ser extremadament dràstica, i en canvi tenim altres mesures complementàries, fins a 52 mesures per introduir altres formes de complementar l'importantíssim efecte que tindrà la zona de baixes emissions.
Jo avui feia comptes i pensava, bé, es limita, és a dir, la zona de baixes emissions és una zona on els vehicles més contaminants no hi podran entrar. Per tant, el parc, el gruix del parc mòbil del país, malgrat que hi ha molta gent que es queixen, que ens queixem, perquè tenim vehicles antics, el gruix del parc mòbil del país sí que tindrà accés, perquè bueno, hi ha molta gent, molts milers de persones que al llarg de l'any, dels anys, s'han anat canviant el cotxe i la moto, i per tant aquests sí que tenen l'etiqueta que correspon a la circulació. Per tant, el gruix podrà circular-hi. A més, hi podran circular els camions, les furgonetes i els autobusos durant un període d'un cert temps, malgrat un any, malgrat que no tinguin la certificació. I a més, s'hi afegeixen, i a mi ja em sembla bé, les persones que, per la seva situació econòmica, hi ha uns barems que s'hauran d'anar posant, s'han d'anar posant i s'han d'anar perfilant, demostrin que la seva situació econòmica no els hi permet canviar el vehicle. Per tant, el gruix entra en els autocars, els camions també, i un grup de persones, bueno, importants, també entra. Ergo, queda fora molt poca gent. Per tant, realment, poc èxit, no?, o poca incidència pot tenir aquesta zona de baixes emissions.
No, tindrà molt. Evidentment que quan d'aquí un any aquesta moratòria doncs hagi esgotat, en tindrà molt més, però en tindrà. Hem fet anàlisis, hem avaluat quines possibles repercussions poden tenir, i hi ha una variació d'emissions important amb la moratòria. Es poden reduir un 18% les emissions de PM10, de partícules, i un 15% les emissions d'òxids de nitrogen, i una vegada s'hagi passat la moratòria passaríem a un 23% de reducció d'òxids de nitrogen i a un 22% de partícules. Per tant, tindrà efecte aquest primer any i en la reducció d'emissions dels gasos que emetem amb els cotxes i que van a l'aire que respirem, i tindrà encara més efecte quan s'hagi esgotat la moratòria d'aquí un any. I per tant, no tindrà clarament efectes sobre la mida de la qualitat de l'aire. Com us deia, no només passarà això, a la ciutat de Barcelona passaran més coses, però aquesta és una mesura importantíssima, crucial, que tenen 250 ciutats a tot el món, majoritàriament a Europa, que s'hi van posar fa 10 anys,
sí?
I que, per tant, més aviat anem tard, no? Però bé, hem d'adaptar-ho i hem de treballar-ho. És molt gran, pràcticament tota la ciutat de Barcelona, menys la zona franca i alguns petits barris de muntanya, és pràcticament tot l'Hospitalet, un barri d'Esplugues, tot Sant Adrià, i per tant, doncs són 95 quilòmetres quadrats, que és un espai molt gran,
sí?
On hi ha aquesta limitació dels vehicles més contaminants, i progressivament ho haurem de veure, o a més. Jo sé que l'equip de govern ho ha plantejat amb claredat. Si no és suficient, doncs hauran de fer mesures complementàries.
Com per exemple...
Però que serà útil, i que és un primer pas històric, i que, no, i que s'havia d'haver fet fa molt de temps, però al final passa, això també crec que val la pena dir-ho. No?
Què queda fora? L'aeroport i el port. I un company ecologista em deia, home... És a dir, deixa'm fora... probablement els dos focus d'emissions contaminants, probablement no, els dos focus d'emissions més contaminants, més importants de tota l'àrea metropolitana, l'aeroport i el port. Per què?
Jo et faria un matís. Estem parlant el problema que tenim és l'aire que respirem i les partícules i els òxids de nitrogen que hi ha a l'aire que respirem. En l'anàlisi que hem fet a la ciutat de Barcelona, el 65% dels òxids de nitrogen que estan a l'aire de la ciutat provenen del trànsit rodat. Val?
Per tant, el 45% no ve d'aquí.
El 65% de l'àmbit rodat, una part bé, diguem-ne, de fonts externes, no?, diguem-ne, de qüestions meteorològiques, de vents, que hi ha encarregats de partícules, un 10%, entre un 6 i un 10% del port, i el que queda, que hem perdut amb el, per arribar al 100%, de processos industrials. Per tant, sí que és veritat que el port és molt important, molt, però no és la font principal dels gasos que respirem a la ciutat. I per tant el principal responsable dels gasos contaminants que respirem a la ciutat és el trànsit. Ara, el port també ho és, i per tant en el port s'han de fer moltíssimes coses. Sabeu de qui és competència el port i des de l'Estat, i per tant aquí el que estem treballant des de Barcelona i crec que hauríem de fer tots els municipis de l'entorn, doncs treballar intensament per fer uns plantejaments molt clars de si és, si té o no sentit l'ampliació d'aquestes dues infraestructures i com les abordem. Però, i per tant, sí que són importantíssimes i tenen un efecte i han de reduir les seves emissions. Això estic completament d'acord i és indiscutible. Ara, el matís que et volia fer és que el principal responsable dels gasos que respirem a la ciutat de Barcelona i a la ciutat de l'entorn són responsabilitat del trànsit.
De les 52 mesures, la principal, quina serà el marge de les 52 que hi ha al darrere, eh?
Bé, ja com comentaves, i estic molt d'acord, el que és més important és la reducció del trànsit en general, i per tant són actuacions en tres sentits. El primer, alternatives eficaces. Per tant, el metro arriba a la Marina, el metro arriba a la Marina, la xarxa ortogonal d'autobusos està acabada, i s'ha de seguir avançant, i a escala metropolitana, doncs necessitem treballar fort amb la millora de Rodalies. És important el tramvia per la Diagonal que connecti Besòs amb Llobregat, i per tant aquesta línia de treball de millora del transport públic i també de fer-lo més atractiu a l'ús diguem-ne permanent, amb aquesta idea que doncs aquest s'ha presentat a l'ATM fa uns dies, no?, del canvi de tarifes, sí. I per tant fer més atractiva l'ús habitual del transport públic. Amb això és importantíssima aquesta alternativa al transport del cotxe. La segona via, el canvi de l'estructura de la ciutat. Superilles, pacificacions de carrers, eixos verds, és a dir, a Barcelona dediquem el 60% de l'espai públic al cotxe, el 60%. Això no té cap sentit, i per tant, retirar espais pel cotxe, retirar aparcament en superfície, incorporar verd en els carrers, reduir, per tant, tota aquesta línia de treball també de canvi de l'estructura de la ciutat, de manera que la manera principal de moure's per la ciutat sigui canvi. El públic i la mobilitat sostenible.
Doncs, en tot cas, si li sembla, ho deixem aquí i en seguirem parlant d'aquí uns dies. Li agraeixo molt, senyor Ximeno, que ens hagi atès. Moltíssimes gràcies.
Molt bé, vosaltres.
A reveure. Ens aturem...
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Sense por, no tenia res a perdre i et sobrava el valor, i vas dir-me en cau d'orella que senties els tambors, s'iniciava una guerra a dins el teu cor, buscant una sortida sense perdre el nord, vaig trobar alternatives per sortir de la foscor, seguint la llum del dia, buscant un vell tresor, fugint de la tempesta que em governa però no. Desafiant, portant la iniciativa, apropant-nos dia a dia abans que sortís el sol. Jo seguia empresonat per la teva mirada, sempre desbocada com els oceans, buscant una sortida sense perdre el nord, vaig trobar alternatives per sortir de la foscor, seguint la llum del dia allà on em porti el cor, farà
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Amb el senyor Frederic Ximeno, la portaveu de la Plataforma per la Qualitat de l'Aire, la Maria García. Maria, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Què t'ha semblat?
Doncs bé, i aquí s'ha d'explicar molta cosa, la
veritat.
Vale,
molt bé. Anem per aquí. Sí. Anem, per
on comencem? El principal. Tenim la ciutat de Barcelona i, de fet, tenim l'àrea metropolitana contaminada i sí que és cert que la principal font de contaminació que estem respirant a les ciutats és el trànsit, en un 50%. Altra qüestió és que també s'ha de reduir emissions a tots els sectors, però aquí està clar i aquí els ajuntaments, els municipis, tenen la competència de la mobilitat i, per tant, han d'actuar. La segona qüestió, a Barcelona el que s'ha de fer és reduir el volum de trànsit en un 30%, no un 20%, com deia el Ximeno, és un 30% per complir la normativa europea i un 50% per protegir la salut. Aquí s'ha d'explicar que la normativa té un llindar que és menys exigent que el que diu l'Organització Mundial de la Salut. Per tant, nosaltres el que defensem és reduir el 50%. Per tant, estem parlant d'una reducció dràstica per un dret com és el respirar un aire net, no? El que s'ha aplicat, la zona a nivell de superfície està molt bé. El problema és la mesura que s'està aplicant. Aquesta mesura ja s'ha aplicat, com bé deia Xavier Ximeno, en més de 270 ciutats des de fa 70, des de fa 10 anys.
Sí.
I és una mesura de renovació de la flota. O sigui, el que vol és que la gent canvia els vehicles antics, que no són els més contaminants, per vehicles nous. I aquí, què ha passat? Que en el 2015 es va descobrir que aquesta qüestió, no?, que ens havien dit els fabricants, que els cotxes serien més nets, doncs va mostrar el frau de les emissions, i des de llavors, ara, doncs, continuem igual, ara amb unes etiquetes de la DGT que no indiquen les emissions reals. O sigui, tenim dos problemes. Una, volum molt gran de vehicles, i l'altra, o sigui, que és que els vehicles que a la flota nova, no només és que les emissions són en molts casos més grans, perquè s'ha d'entendre que des dels últims anys els vehicles són més grans i més potents, i en els últims tres s'han posat de moda aquest SUV, tot terreny. La contaminació principalment va en funció del combustible i de la massa i de la potència del vehicle, no de l'antiguitat. Per tant, aquí estem amb vehicles, amb una flota, amb un volum el més gran d'Europa. Tenim una densitat de vehicles el doble que Madrid o València, perquè tenim una ciutat compacta.
Sí.
O sigui, és molt més, facilita molt per un canvi de mobilitat. Però si continuem amb aquest suport al vehicle privat, doncs ens trobem a les ciutats contaminades. Per tant, s'està aplicant una mesura que ja s'ha provat que no funciona. No és que arribem tard, és que la renovació de vehicles no és la solució, només soluciona les vendes de la indústria del motor. I aquí s'ha d'afegir ja com la guinda és aquest anunci del conseller Damià, que dedicarà part del fons climàtic, de la llei de canvi climàtic, a ajudes nous a pibes, ajudes públiques per comprar vehicles nous, que seran més contaminants. O sigui, han quadrat el cercle, no? O sigui, estan dient que a costa de la nostra salut i a costa del clima, farà una política de renovació de vehicles que ens portarà a una situació pitjor.
Però hi ha un element que jo que en aquest sentit penso que és clau, i és el marge dels vehicles, perquè estem parlant del 50%, i és l'activitat portuària. És a dir, el senyor Ximénez fa un minut, reconeixia que reduiran un 18% les emissions produïdes pel trànsit, un 18%, i que l'activitat portuària és entre un 6 i un 10%. És a dir, aturar l'activitat portuària pràcticament, gairebé, no dic doblem, però un 50% més de reducció d'emissions. I
bueno,
això ni s'ho planteja.
S'ha d'entendre que una cosa són les fonts d'emissió, el que surt per els tubs d'escapament dels vehicles o de les ximeneies de les indústries o d'aquests grans vessels, i l'altra cosa és com aquestes emissions arriben a la ciutat. Això és el que es diu emissions, el que arriba al nostre nas, una part serà de vehicles i altra del port. Què passa? Que les grans emissions del port afecten especialment a les, igual que les indústries, a aquelles zones que estan exposades directament a aquestes grans volums de concentracions. Per tant, es concentra aquesta contaminació en barris propers al port que estan respirant 20% més de contaminants que la resta de ciutat, que ja està superant nivells que superen la legalitat i la salut, no? Mm. Llavors, per tant, aquesta comparació hem de reduir el port, és que hem de reduir, podríem no tenir cotxes i tenia una població amb un risc que està ara mateix directament exposada a uns nivells alarmants de contaminants. Mm. Sí, aquest és un tema important. La reducció del vehicle s'ha de fer. I aquí hem de veure quines són, primer, quins són els vehicles que són innecessaris. Nosaltres aquí apuntem al vehicle, al turisme, el vehicle privat per traslladar-se de dilluns a divendres, que veus que és una persona, un vehicle. O sigui, això en plena emergència de contaminació i climàtica, bueno, és que tindria que fer-nos vergonya, no? O sigui, si no passem al transport públic, hem d'omplir el vehicle. Mm. I aquí la mesura que nosaltres estem defensant és tan senzilla com no canviar el vehicle, que això ho pot fer la gent que té diners i no soluciona. És aplicar una taxa diària anticontaminació, que si un dia necessites el vehicle, la pagues, igual que pagues el pàrquing zona blava, i el que ha fet aquesta taxa, que nosaltres també demanem gratuïta per 3 o més ocupants, o sigui, si no vols passar altres mitjans, doncs amb els companys de la feina que organitzes o com sigui, doncs aquesta taxa el que ha fet és reduir un 30% en el minut zero a ciutats com Estocolm. O sigui, algo que ha funcionat i que estem demanant no s'està contemplant.
Però ahir mateix, per exemple, el RAC explicava que hi ha línies de tren i transports públics que a dia d'avui es troben ja per sobre el 100% de la seva capacitat. Hi ha alguns que es troben al 104, 105% de la seva capacitat, al 108%, fins i tot algunes línies de rodalies. Per tant,
és curiós, no?, que la zona de baixes emissions està aprovada en el 2017 per episodis. Han estat molt callats, tant la indústria del motor, o sigui, quan la gent diu no, és que estan en contra uns perquè no arriba i altres perquè, saps? El que ha estat molt callat són la indústria del motor i el RAC per les vendes de vehicles que s'estan produint, vehicles d'ocasions i nous. I ara ja, en l'última etapa, quan el conseller Calvet ha anunciat ja fons, a sobre donar fons públics per seguir renovant el parc, això ja són polítiques de plans PIB que coneixem de sobre i que no van funcionar. Llavors ara treuen aquest informe per dir que el transport públic no funciona. Una mica per plantejar mesures de transport públic que seran grans inversions. O sigui, el transport públic s'ha de millorar, però no en grans inversions, en petites actuacions a nivell de millora de gestió, horaris, freqüències, enfortir sistemes amb unitats mòbils que les tenim quan hi ha un congrés o hi ha una capacitat d'enfortir el sistema molt important. I és que és més, la zona de les emissions no reduirà vehicles. O sigui, no necessitem enfortir perquè el que està produint és una renovació de flota. Per tant, aquest missatge va molt directe a continuar amb la imatge aquesta del transport públic que no funciona, que és el que la majoria de la gent utilitza. O sigui, només un 20% de la població va en vehicle privat.
El que passa que sí que és cert que els que viuen fora d'aquesta àrea, els que s'han de moure i pel que sigui, doncs viuen o treballen fora de l'àrea de Barcelona, sí que hi ha un servei públic molt precari. Venir pel Garraf, per exemple, és pagar túnels. I venir amb el tren és venir com una anxova, o venir de Granollers, per exemple, no? O de més amunt, de la Garriga, és certament complicat.
Sí, no, hi ha unes hores punta, que hi ha algunes línies, no totes, també línies de metro a nivell de Barcelona. Què passa? Que hem de solucionar tot fent metros i soterrant, i més, o sigui, amb grans inversions de transport públic, com s'han fet d'altres ciutats, no ho fan així. O sigui, primer, Hi ha, tenim busos, unes flotes de busos interurbans col·lapsats a les entrades de la ciutat. La gent no agafa el bus. Per què se'n va a agafar les rodalies? Perquè té freqüències, horaris, intermodalitat. Aquí s'ha de millorar la xarxa d'autobusos interurbans que tinguin carril propi, que puguin anar a velocitats competitives, i veurem com molta gent passarà el bus. O sigui, no hi ha, hi ha també una sèrie de material de transport públic, de sistema, que no està utilitzat a la seva màxima capacitat per aquesta, per deixar el vehicle, el domini a la ciutat i fora de la ciutat. O sigui, okay, podem veure el carril que igual passa dins de la ciutat. En el moment que alliberen carrils, especialment de les autovies urbanes que estan aportant les, els grans fluxos, aquí alliberarem espai per carrils bici i molta gent buidarà, però és que serà molt, molt ràpid, si es fa en decisió. Buidarà el metro i etcètera, no?
Doncs esperem que així sigui, en tot cas que entre tots ajudem a tirar endavant aquesta revolució del transport i de la mobilitat. Maria, moltíssimes gràcies per haver-nos ajudat a reflexionar, que vagi molt bé.
Sí, igualment, gràcies.
A reveure. Però quan parlem de les emissions, quan parlem dels gasos, sovint parlem del CO2, quan de fet el més complex o el més perillós no és el CO2, sinó és el NOx, o el NOx, que li diuen, el nitrogen de... l'òxid de nitrogen. Bueno, espera, ara m'ho explicaran, perquè jo, com que aquesta la vaig suspendre, li ho pregunto al Francesc Xavier Roca, que és catedràtic emèrit de la Facultat de Química de la Universitat Politècnica de Catalunya i, a més, exdirector tècnic de laboratori del Centre de Medi Ambient de la Universitat. Senyor Roca, bona tarda i benvingut.
Sí, hola, bona tarda.
Disculpi'm, però el NOx se'n diu d'això?
Sí, són els òxids de nitrogen, sí, que produeixen de la combustió d'un combustible a altes temperatures.
Que diuen que aquest és el més perillós i a més, que és el que, diguéssim, més afectaria directament a les persones.
Bé, això no és del tot així. Fantàstic. Vull dir, el que passa que la informació que arriba al ciutadà és un model molt primari, en els quals només es parla de 3 o 4 contaminants. Però la complexitat de la contaminació atmosfèrica és molt més àmplia. I aquí hem de parlar de les partícules, dels compostos orgànics volàtils, dels hidrocarburs aromàtics, etc. No? Llavors, quan es parla del país de contaminació, es parla exclusivament de la contaminació dels cotxes, quan també hi ha altres tipus de contaminació, inclús en diferents àrees urbanes, molt més important que la dels cotxes, no? Mm-hmm. La contaminació industrial, la dels serveis, etc. No? Mm-hmm. Llavors, aquí cada família d'aquests compostos té una particularitat, té una incidència més o menys forta a nivell de salut, no? Les partícules a nivell de enfermedades cardiorrespiratòries, els òxids de nitrogen també, i a més és un compost irritant, els compostos orgànics volàtils, que hi ha compostos, doncs, carcinògens, tòxics, mutagènics, etc. No? La complexitat de la condició atmosfèrica és molt més àmplia de la informació que arriba al ciutadà normal. No?
Per tant, simplifiquem quan diem que l'òxid de nitrogen o el CO2 són bàsicament el més preocupant. No és veritat, hi ha moltes altres substàncies.
Clar, el procés més comú que hi ha són els processos de combustió. I, per tant, que són els que en principi es donen més sovint dintre d'una àrea urbana, no? Perquè hi ha els cotxes, hi ha les calefaccions, hi ha les emissions domèstiques. Aquest seria el més comú, no? I, per tant, es parla bàsicament d'aquest, però és que en aquestes combustions també s'emeten altres compostos, que són els compostos, per exemple, els compostos orgànics volàtils, que ningú en parla, no? I com que les directives europees estan fixades en un nombre reduït, doncs es simplifica molt el model, diguem-ne, de qualitat de l'aire, no? Però ja dic, cadascú, cada àrea urbana, en funció, doncs, de les activitats que tingui, doncs també es proposaran si hi ha un tipus determinades de fonts emissores o unes altres. Per tant, la gent està exposada a diferents tipologies de contaminants.
Li ho preguntaré molt planerament, perquè tots ho entenguem. Se n'està fent un gran massa amb el tema dels cotxes?
Bé, depèn. Hi ha àrees urbanes que principalment, doncs, el cotxe és la principal font emissora i, per tant, doncs, qualsevol acció que es faci per reduir les emissions, això sempre és positiu, no? Mm. El que passa que, doncs, hi ha àrees urbanes que només es mira la condició dels cotxes, però també s'hauria d'avaluar quin és l'impacte de les emissions industrials. A part que la contaminació atmosfèrica no la pots compartimentar, sinó que la contaminació atmosfèrica pot venir d'altres poblacions perquè es transporta a llargues distàncies i, per tant, solament diguem, un control exhaustiu d'una àrea urbana amb la mesura d'un ampli espectre de contaminants és el que pot configurar si el cotxe és més important o bé hi ha altres fonts emissores que ho són.
Per tant, no és cert això de que només els cotxes tinguin una part de la responsabilitat, sinó que aquí també hi ha que afegir-hi els vaixells, els avions i...
Evidentment, la indústria, les activitats doncs, de serveis, com són les plantes energètiques, com són les plantes de tractament de residus, etc, etc. Tot això configura una situació, la meteorologia, és un aspecte molt important, perquè venda la meteorologia, les emissions poden tenir un impacte menor o major dintre d'una àrea urbana, és a dir, el tema del clarà és un tema complex que evidentment per la classe política incidir sobre els ciutadans és bastant més senzill que incidir sobre altres fonts d'emissores, no? De totes maneres, tot allò que es faci per reduir les emissions dels cotxes i tot el que sigui reduir emissions sempre tindrà un caire positiu.
Correcte. Fins i tot tenim, ara que l'escolto vostè, tenim imatges que no s'ajusten a la realitat. M'explico. Fa uns quants anys parlava amb un regidor de l'època de l'Ajuntament de Barcelona i em deia que a Barcelona, per exemple, està prohibit fer pa de llenya perquè està prohibit tenir forns de llenya perquè si permetessin tenir forns de llenya, les emissions d'aquests forns i crema en fusta serien altament contaminants, produirien un problemes de salut a les persones. I estem parlant de llenya i estem parlant de fusta.
Sí, bé, això en part té raó, és a dir, perquè la combustió de la biomassa, la biomassa genera una contaminació molt important, sobretot de partícules i d'hidrocarburs aromàtics policíclics, que alguns d'ells doncs, són carcinògens, no? Per tant, vull dir, a nivell diguem-ne, d'utilització d'un combustible... la biomassa, per exemple, no és el combustible més net, no? Que seria, per exemple, doncs, el gas natural, no?
Ho dic perquè fins i tot aquells productes o aquells combustibles que veiem del tot naturals, que formen part de la nostra imatge de natura, de passat i tal, tampoc no són adequats. Per tant, sembla que el problema no sigui tant el combustible com la combustió en si mateixa i, per tant, el fet de que molts humans visquin junts en un mateix indret.
Bé, de vegades doncs, el combustible que tens més a mà és aquell que utilitza bàsicament per necessitat. Això ha estat històricament així, no? El que passa doncs, que al llarg dels anys s'ha anat treballant per disposar de combustibles més nets i que evidentment sempre tindrà una emissió, però tindrà una emissió molt més reduïda que no pas els combustibles que s'utilitzaven antigament, no? Com són els fuels, la biomassa, la fusta, etc. Evidentment, si no tens altre combustible, t'has d'escalfar i, per tant, has de pagar bé amb el peatge que suposa tenir una contaminació addicional al bé que et dona, no?
Vostè, que és qualitat de l'aire, confia en totes aquestes mesures? És a dir, ja m'ha dit, qualsevol reducció de combustió és bona. Per tant, qualsevol mesura que es prengui és millor que el que tenim ara. Ara bé, realment aconseguirem un gran resultat amb aquestes mesures o hem de canviar moltes coses més que no pas el fet d'anar en cotxe o no?
Sí, s'hauria de canviar el model, no? S'hauria d'anar a un model, diguem-ne, d'elaborar d'una manera més completa quin és l'impacte de totes les activitats. I només coneixent la realitat, els procediments que s'han de seguir per reduir aquest impacte, doncs sempre serà el que és més eficient, no? És a dir, estem dintre un model excessivament primari del control de la contaminació atmosfèrica i fins que no hi hagi una evolució en aquest sentit, no podem, diguem-ne, garantir que les accions que es puguin fer tinguin una eficiència a curt termini.
Vol dir que hem d'evolucionar en el control de la contaminació atmosfèrica, és a dir, que estem a la base de tot.
Podríeu entendre. Exacte, sí. Hi ha països que han evolucionat més que no pas el nostre, perquè tenen una legislació més completa, sobretot incidint sobre les emissions, específicament les emissions industrials, que permet doncs, un major control de les emissions, perquè, en definitiva, el que té sempre més eficiència és la reducció de l'emissió. No? És a dir, a partir d'aquí, si no coneixes la realitat, difícilment doncs, podràs determinar doncs, una eficiència doncs, alta i disposar d'una millor qualitat de l'aire.
I també cal tenir en compte també quan es fan aquests estudis de la qualitat de l'aire, vull dir, si plou o no plou, si ha fet vent o no ha fet vent, tot això condiciona els resultats. Ho dic perquè hi ha partícules que són solubles en l'aigua i partícules que no ho són, i que, per tant, la seva presència en l'aire varia de la quantitat d'humitat o de la pluja o del dia que fa, no?
Sí, sí, evidentment, la velocitat del vent, evidentment la pluja produeix un rentat no solament de les partícules, sinó també dels gasos. Per tant, aquelles zones on plou més, doncs pots disposar d'una qualitat de l'aire millor. Les conseqüències de totes maneres de la pluja aquesta és cada persona és una pluja àcida que té unes altres conseqüències, però de qualitat de l'aire, unes condicions favorables meteorològiques sempre ajuden, no? Ajuden a controlar l'impacte de les emissions.
Doncs em quedo amb diverses idees, però amb una que ens deia ara i que crec que és molt important, i sobretot en el context en el que ens trobem en el programa, en les darreres xerrades que hem tingut, no? I és en l'estadi de control medioambiental que tenim en el nostre país. Ara fa uns dies, parlant amb gent que coneix molt de depuradores, ens explicava que les depuradores que tenim d'aigua també són molt primàries, que les vam haver d'instal·lar a correcuit a principis dels anys 90, perquè Europa ens va apretar que no vegis per fer la neteja d'aigües, per fer el filtrat d'aigües, però que realment la tecnologia que utilitzen són, vaja, inicial, yeah. I que, per tant, si ens haguéssim de posar, o seria interessant, anar actualitzant aquestes depuradores. Si això ens passa en les depuradores, i això ens passa també en els estudis de l'aire, no en els estudis, en les mesures de control de l'aire, vol dir que, en general, el país es troba en un estadi molt inicial de coneixement real de l'impacte del canvi climàtic i del medi ambient.
Sí, bé, aquesta és, realment és una realitat. Desconeixo menys el tema de l'aigua. Sé que als anys 90 sí que va haver-hi doncs, tota... Perquè la situació, també és veritat que la situació dels rius del país ha millorat respecte, tot i que sigui, diguem-ne, un tractament més primari, que ara hi ha doncs, altres tractaments que ajuden a millorar l'impacte sobre l'aigua, però a l'aire, diguem-ne, que es podien dir que és el parent pobre dels impactes ambientals, perquè ha tingut una evolució fins i tot inferior al que és a l'aigua, no? Ja. Per tant, queda molt per fer, i només, ja dic, coneixent la realitat, és quan es pot millorar doncs, una situació que estem en el país, no?
Doncs, Francesc Xavier Roca, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i haver-nos ajudat a entendre i a tenir una visió un tant distanciada del dia a dia de tot això que darrerament en parlem tant, els mitjans, i que ho fem segurament amb molt desconeixement de causa.
Sí, només volia fer una correcció, perquè no soc catedràtic emèrit de la Politècnica.
Vaja.
He estat director de la Biblioteca del Centre Mèdic durant molts anys, però vull dir, no, aquesta titulació encara no és solent.
Doncs, en tot cas, rectificat queda, i per nosaltres sempre serà catedràtic.
Molt bé, d'acord.
Que vagi molt bé, gràcies.
Molt bé,
a reveure,
bona tarda.
Doncs així encarem la recta final del programa d'avui.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
Amb moltíssimes ganes de saludar des de la cofradia de pescadors d'Arenys de Mar a l'Isabel González. Què tal, Isabel? Com estàs?
Què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Des de la confraria aquí d'Arenys de Mar. Doncs sí, quan hem arribat, la veritat és que molta activitat. Quan hem arribat encara, molts peixaters que encara estaven amb les seves cubetes plenes de peix, però pel que hem pogut saber, doncs aquesta imatge no reflecteix del tot la realitat, perquè de peix n'hem tingut, però tampoc en quantitats molt, molt grans. En tot cas, com sempre, és en Martí Catallans qui ens ho explica. Martí, què tal? Bona tarda.
Bona tarda a tothom.
Hem tingut prou gamba, per cert, 91 euros amb 40 és el que marcava, o el que marca encara a hores d'ara, la pantalla de la gamba grossa. Déu-n'hi-do.
Sí, l'última gamba grossa s'ha pagat de 92 i pico, 91 i pico. Les barques d'abans també han vengut sobre 87, 88 i 90. La mitjana sobre 60 i pico, 70 i 59. La petita de 24 a 25, les quatre barques que han portat gamba, en sentit han portat més gamba petita que mitjana i que grossa, per proporció, dels quatre barques que hi han anat, les Camarlan, hi ha hagut dos barques que han portat poca cosa, perquè han portat 8 o 10 quilos d'escamarlà, un escamarlà molt, molt maco, 62 euros.
Això ha fet pujar una miqueta el preu, 62 euros.
Sí, l'escamarlà, sí. Camarlà hi ha hagut anat caríssim. La gamba blanca, que diem nosaltres, que ara hi van dos barques o tres, hem anat sobre 40 i pico euros, vull dir que totes les setmanes s'està aguantant sobre aquests preus, tot la gamba vermella, blanca, escamarlà, hasta l'escamarlà petit, que també s'ha pagat a 28 euros, 29 euros, el petit, diem el petit, que és bastant petit, i tot l'altre peix se n'hi ha pagat, se n'ha agafat, però no massa quantitat, de tota classe.
El que sí que s'han agafat bastant, i hem d'estar alertes també, perquè divendres, em comentaves, comença la veda, són els sonsos.
Sí, els sonsos aires d'aquest any ja estan acabant, acabaran divendres, totes les barques d'aquesta setmana estan pescant el cupo que s'hi falta, perquè estan passant les 8 barques, no les 4 barques que hi toca cada setmana, són les 8 per completar ja tota la temporada dels sonsos que el tope que tenen que agafar.
I de la resta d'espècies, comentaves, no massa coses, es va agafant, però no en quantitats grosses.
No es va agafant massa, altres mallers van agafar 4 sèpies, 4 llenguados, perquè encara no és el temps de llenguado, que ara vindrà el temps de llenguado de la part de fora, agafen algú de mabres, algú de peixell, que hi ha barques que estan pescant amb la xarxa de pèl, que estan pescant la part de terra, bonitos, que aquesta setmana no n'hi ha hagut, sardinals ja estem en la veda, ja van quedar dimarts, ja van plegar, vull dir que també estàvem a la setmana passada, ja van plegar, i en sentit és això.
Doncs en tot cas, Martí, ho explicarem la setmana vinent. Moltíssimes gràcies, que vagi bé.
Moltes gràcies i vigilar el mal temps que ve.
Exacte, vigilarem amb el mal temps que ve, perquè sí que és veritat que s'ha notat aquí a la confraria d'Arenys de Mar quan hem baixat, plovia bastant. Ara sembla que s'ha calmat una miqueta, però el temporal doncs sembla ser que encara ha de venir durant les properes hores. En tot cas, nosaltres, com sempre, tornarem demà de 4 a 6. Us acompanyarem aquí al Far.
El Far.
Ràdio Arenys, Ràdio Arenys, també per Nadal.
93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Un detall, un regal, un nom he oblidat. Penso en tu. Vine a Perfumeria Esteica. Descobreix les noves fragàncies, cosmètica, complements. Et captivaran. I si tens dubtes a la teva elecció, deixa't assessorar per professionals. Per a ell, per a ella, per a tu. Perfumeria Esteica, a Torroella de Montgrí, Palafrugell i L'Escala. Bones festes.
El 21 de desembre ballarem per compartir. Concert solidari Endavant i DJ Sons.